El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
Tenim el Batle aquí, Miquel Àngel Marc, que l'entrevista setmanal el Batle respon. Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia, i disculpeu de que la setmana passada no vaig compareixer. De vegades m'ha coincidit l'hora que teníem prevista amb altres
que
coses.
Motius d'agenda també, hem de dir que la setmana passada arribava aquestes pluges, no? La situació de Torrents i les platges, dilluns precisament va assecar la Sant Vicenç, que va haver més conseqüències de les precipitacions. Dijous vareu haver de decidir tancar o posar bandera vermella a la platja d'Obercuix. Vull dir, si vols, per on repassar un poquet aquesta situació, no?
Sí, és vera, que diumenge i llavors dimecres va haver pluges molt fortes que varen afectar, és a dir, pluges fortes que van afectar una part de Pollença, és a dir, sobretot la banda de Ternella, la serra de Sant Vicent, la serra de la Font, per una banda, i tot el torrent de Ternelles, el torrent que dona Sant Vicenç, i el torrent de les Rotes, que són Ullapella i Alabarges, que és el que va fer mal realment, perquè en general els torrents varen conduir bé l'aigua, és a dir, que de vegades els torrents, com diuen, drenen bé les pluges, diguem-ne, intenses com aquestes. Però clar, el torrent que dona aquí a Alabarges, que és el torrent de les Rotes, que ve de Caves Blanques i de la zona del Parc dels Pescadors, clar, és un torrent que desemboca a la mateixa platja. Així que quan Cala Molins, als anys 50, se va derviar a un costat, que allà la platja anava i venia. El Cala Barges no està derviat i no se pot derviar realment. I clar, i la tempesta, la torrentada se'n va dur mitja platja. Parlant en Tani de l'Ajuntament, m'adonen que temps enrere havien dit de lo millor d'herviar el torrent quan arribava a la platja cap a Nuchaló. Nuchaló és allà davant l'abarador de... què se diu?
D'Odorais,
aquell abarador. Però diu, clar, això implicava fer un angle recte, un angle de 90 graus, que pràcticament, que a més una torrenta de forta, el s'enduria igual i pegaria una altra viada a la... a tota la platja. Bé, lo cert és que va fer mal aquí, ràpidament, en contacte amb l'associació de veïnats, se va intentar arreglar tot el que se va a fora de la platja, evidentment...
Sols i llandules que varen pegar dintre mà.
Una part la meitat, van pegar dintre mà, se va intentar arreglar el que se va a fora, més o menys que ara han funcionat així. Per allà on va rompre, que és a la part més a prop del torrent, clar, surten les pedres d'allà. Això va ser, per aventura, el que més va afectar negativament i de forma pràcticament inevitable, aquí a la Barges. Periòdicament ho fa, tots ho sabem, i el retorn de l'arena és lento, és ràpid quan una torrentada s'endú l'arena, però el retorn de l'arena és molt més lento. I per altra banda, bueno, varen intervenir un poquet també des de recursos hídrics i des de carreteres per desembossar qualque pont o qualque pas per dins el torrent que havia hagut qualque branca, però bueno, en general no se pot dir que el torrent va funcionar bé.
S'ha hagut de tancar qualque moment, qualque carretera o camí?
No se va tancar aquest camí ni aquest carretera. És vera que els dos camins que travessen el torrent de Sant Jordi, que és per Can Moralles i per davant un refugi, ja en Barrió, per davant un refugi d'animals, allà són passos per dins el torrent, la normal és que passin per damunt quan hi ha una torrentada, i van passar per damunt, i el dematí se va fer net, aquest d'això se passava perfectament. Això per una banda, i dimecres vespre va ploure sobretot en un moll, sobretot, també un pollet de Sant Vicent, però sobretot en un moll, van ploure 53 litres en un moll, i això se va fer que totes tots el coster de Boca i d'Obercuix i de Silla i Gomà varen dur una aïllada, i això se va notar molt perquè tots els serallais, totes les sillis i tots els torrentats que veien a la platja, la platja de la zona que deia Mare d'Obercuix, varen obrir, varen rompre la platja i varen, clar, tirar a la mà molta terra, la terra i molta argila, que hi ha en suspensió, i el que varen decidir va ser tancar aquell dematí a la platja, per una banda...
Per la Bercuix,
no? Sí, la zona de Bercuix, des de diguem, el Club Nàutic cap a la base, varen tancar, no perquè estàs bruta l'aigua, perquè no estàs l'aigua fer bruta, però hi havia tota la terra que va arrossellar torrents i les xiquis, clar, quedaven en suspensió i l'aigua era una aigua tèrbola, però tèrbola per això. I per altra banda, ràpidament les màquines varen començar a fer feina, evidentment no era com venir aquí les màquines i que hi hagués gent a la platja. I un dematí vàrem tancar la platja per aquest motiu, i a migdia ja vàrem ja s'havia recuperat totalment, i cap vespre ja vàrem obrir. Això va ser, i és cert que en algun trans, hi ha torrentats que davallen d'aquestes muntanyes de Boca i d'Ubercuix, van obrir psiqui dins l'aigua i també vàrem obrir a la zona també de la zona de Lugal, i a la zona de Lugal van també obrir una psiqui per dins la platja. Això van ser bàsicament hi va haver zones anellades en un moll, perquè és a dir, la intensa pluja i sempre la zona de Lugal, de Llenaire, d'Opinaret, són zones baixes, antilles buferes, antilles albuferes, que quan plou molt s'aneien, i el drenatge no és tot el bo que seria en aquesta zona.
En quant a la neteja de Torrents, Miquel Àngel, l'oposició, ve tots per Pollença, vos ha criticat, també hem vist a les xarxes socials alguns veïnats que parlen d'aquesta poca previsió, perquè el torrent no estava en nas, tu havies comentat aquí que és feina del Consell.
Del govern,
sí. I ara heu demanat a un govern que els netegin. Com està aquesta situació? Si no podreu actuar vosaltres com a Ajuntament, hi ha punts que aquí a la ràdio ja mos havien anunciat moltes vegades. Més brutíssim.
Bueno, brutó no n'hi ha dins de torrents, no se posa, n'hi ha a qualque banda. Hi ha vegetació que creix, i no d'ara, ja fa estona que quedem en el govern, a recursos hídrics, que a certes zones, a prop de ponts, que és per ventura la més important, perquè hi havia un pont, poden fer de tap, fer net realment o torrents, sobretot a l'entorn de ponts, entre el pont de l'Horta i el pont de Sant Jordi, és un dels bocins que coincideix a la zona urbana, és un dels bocins més importants, i evidentment ha crescut molt de pols, hi ha crescut molta vegetació, a veure que l'aigua se n'ha duita o l'ha tombada en aquesta vegetació i no ha representat cap mal. Però és una cosa que el govern ja li dèiem que havia de fer net, sobretot entre aquests dos ponts, el pont de l'Horta, el pont Romà, el pont de Sant Jordi i fins i tot el pont de Ferro, que hi ha més allà, que són bocins per ventura més complicat, perquè a més hi ha hagut polls, hi ha un canyar per de vora a la fàbrica, i li varen dir. És vera que després d'aquesta primera pluja van venir, varen llevar quatre coses, tot i que és vera que torrents han evacuat bé l'aigua. No se pot dir que no hagin...
No ha causat problemes,
no ha hagut inundacions, a qualque moment puntual, a qualque banda, per ventura, ha sortit de mar el torrent de Sant Vicenç, ho fa ja d'any, bàsicament, ha passat el pont antes d'arribar a l'Areu, ha passat un molí d'en Coll, allà hi ha el torrent, allà sempre sol sortir a nivell de carretera, sense violència, i aquí sí que s'ha notat, és el torrent que pega aquí a la Molins, el torrent de Can Botana i el torrent de Can Martorelleta. És a dir, són pluges molt intenses, que hi ha hagudes, clar, ha plogut molt, però sobretot ha plogut en poc temps, i quan plou molt poc, en mitja horeta, en una horeta plou més de 20 litres, evidentment causa problemes, perquè les pluvials no tenen capacitat per dur-se'n tot. Se van fer també els invernals nets, se van fer les feines més urgents, i és veritat que ha estat un setembre, diguem-ne, clàssic, és a dir, de pluja violenta, i en pocs minuts o en poques hores molta pluja. Ha plogut sobretot, ja dic, la banda de Ternelles, la banda de la Font, la banda de Sant Vicenç i la banda de Moll. Aquesta zona és la que ha plogut més. Altres bandes de Pollença, la Vall de Mar no ha plogut tant, la Vall de Colònia no ha plogut tant, ni la Vall de Genaixertell, ha estat sobretot en aquestes zones.
I pareix que continua així al setembre, per aquestes previsions, bueno, estones de sol, pluja i molta humitat.
Molta humitat, és l'olla d'olla, també només de setembre, eh? Enguany ha estat un... Bueno, ja només d'agost hi va haver pluges fortes, només d'agost ja va ploure molt, a Pollença va ploure més de 70 litres, o més d'agost, més de setembre, ja duim més de... És a dir, més d'agost, més de 70 litres, o més de setembre ja duim també més de 70 litres, o més i tot, a segons quines zones de Pollença, i fa un setembre com un temps, ja diuen, que només de setembre i octubre plou molt. La tardor és un mes que la Mediterrània plou més, això està clar. I, però bé, per ara consider que els torrents han evacuat bé l'aigua. El de Sant Vicenç és inevitable, és a dir, que és inevitable que quan plou molt en aquella zona s'endugui mitja platja. No hi ha altres maneres d'evitar-ho. Sé que ja fa estona que els enginyers de costa varen estudiar la possibilitat de fer qualsevol actuació, però és impossible. Això mordieren els.
Anem a repassar altres temes. Avui, per exemple, si vols fer un petit comentari d'aquesta pàgina completa que li dedica un diari Última Hora a Pollença, parlant de tribunals, diu que s'ha reactivat la causa judicial que investiga la paralització d'urbanitzacions a Pollença. Diu, el jutge indaga que des del 2015, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, si l'exbala Tomeu Cipre va prevaricar. Diu que diversos testimonis han estat citats a declarar en el jutjat d'Inca un mes d'octubre. Aquí, què destaques com a novetat d'aquesta informació que hi ha pàgina completa?
Home, en general, el que pensava que de vegades els polítics estan molt exposats a denúncies, a querelles, veig que ja és habitual, a la mínima te posa una denúncia, una querella, per averiguació, per coses similars. En aquest cas era perquè se demanava, s'havia reclamat en els promotors un 15% d'aprofitament mitjà, que era el que se demanava altres, que era el que era habitual, i això els promotors o propietaris de les parcel·les trobaven que era un excés, i intenta demostrar que aquí l'Ajuntament no va actuar correctament. Bé, la veritat és que causes com aquestes val més esperar, perquè opinar sobre un tema que ja rosseia des de fa anys és com un guadiana, que diuen que compareix i descompareix, compareix i descompareix. De vegades veig que hi ha un missè que està darrere totes les actuacions, que també està darrere aquesta, i ja t'he dit, sense conèixer molt bé el tema i sense prejutjar la que hi ha, he de reconèixer que com a conclusió, si de vegades presentar querelles contra els polítics troig és molt fàcil, i fet anar a declarar davant del jutjat troig és molt fàcil i pareix que se dubta sobre l'honorabilitat del polític tot d'una, sigui en Joan Cerdà, sigui en Tomeu Cifre, sigui jo, és a dir, que troig és molt fàcil. En aquest cas, no sé quant d'any fa que aquest tema està, això és de l'any 2012 o 2013, i jo crec que val la pena no opinar, sinó veure si hi ha qualsevol actuació judicial, perquè titular d'aquest ja n'he vist un grapat.
Anem a repassar altres notícies. També podem parlar de Can Morató. Propietaris han demanat un canvi normatiu per poder salvar la fàbrica de la ruïna.
Això ve a col·lació perquè l'Ajuntament, en el mes de juliol, els hi va remetre un escrit als propietaris, sí, que havien d'arreglar un parell de coses de la fàbrica. Havien d'arreglar la paret de lo que era la fusteria que dona el torrent, havien de millorar el tanquament perimetral de la fàbrica i també havien de tapar una sèrie de pous que hi ha a l'interior de la fàbrica que són perillosos. Són millores mínimes per evitar que se degradi més la fàbrica.
Tenia un ordre d'execució.
Sí. Ells han presentat al·legacions contra aquestes ordres d'execució i a més han aprofitat per demanar un canvi de normativa urbanística a aquesta zona per permetre la seva rehabilitació. Actualment això és sol rústic, i per tant a través d'una declaració d'interès general, no fa falta que envieu planejament, se pot reconvertir, se pot rehabilitar l'edificació i se pot reconvertir en usos compatibles amb aquesta...
Que es demanen un ús sociocultural, comercial i hoteler.
Clar, ells volen que això sigui urbà, i volen que sigui urbà. Jo crec que, ja t'he dit, sent rústic i mitjançant una declaració d'interès general se pot reconvertir i se poden entrar usos nous i se pot rehabilitar aquesta edificació. Això, però bé, És perquè han entrat un escrit a l'Ajuntament demanant això, que ja s'estudiarà, eh? I han presentat una legislació també en aquest ordre d'execució que li varen fer a la propietat, perquè el varen obligar a arreglar tres coses que poden degradar un poc més.
I vau donar un plaç de 3 mesos, no?
De 3 mesos, des de que se'ls va notificar, de 3 mesos, crec que era final de juliol, per tant, final d'agost, final d'octubre. Han d'haver fet això, però ara ja han presentat una legislació contra això també.
Molt bé. Un altre dels temes que és que el Consell destinarà 196.000 euros a il·luminar el túnel de Formentor.
El túnel de fumat de Formentor, per mi és el darrer túnel de Mallorca que no està il·luminat. I és un perill. És un perill perquè és fosc, hi passen ciclistes, hi passa gent, hi passen cotxes. I això realment, amb un túnel mal il·luminat, és un perill. És un perill greu. Ja sé que fa un parell d'anys que ja van començar el tràmit per il·luminar aquest túnel i havien d'agafar fa l'efecte d'un transformador que hi ha aquí a la Murta. Tot any que ha tramitat paper davant l'administració sap que és molt lent tot això i per lo que veiem però ja està en marxa ja en tots els informes favorables per travessar la línia elèctrica la zona protegida d'aquí a la Murta i de Formentor. Però bueno, és un tema que ja fa estona que estava encaminat, però ja dic, l'administració també a l'hora de fer un projecte també és especialment lent. Hi destinarà 196.000 euros i esperen que sigui una realitat perquè és absolutament necessari il·luminar un túnel, perquè d'aquí passen excursionistes, i passen molt de ciclistes i passen molt de cotxes i realment és un perill.
Seguim i tornem a parlar un dia més d'aquesta prova pilot que heu fet aquest estiu tancant el trànsit de la platja de Formentor fins al Far. Vos vareu reunir ja totes les entitats implicades el passat divendres per plantejar decisions. Ja heu pres alguna decisió de cara a la temporada que ve?
Bueno, sobretot per fer balanç d'aquests 2 mesos de prova que vam fer a Formentor. El balanç és positiu, en el sentit de que l'objectiu era evitar el col·lapse, la saturació i per tant, els perills que en el Faro té l'acumulació de centenars de cotxes a la mateixa carretera. Allà, és a dir, hi ha un aparcament que donen que hi haurà 20 cotxes i hi havia 300 cotxes allà aparcats a la mateixa carretera, de fet, girant de qualsevol manera. De fet, aquests dies, d'ençà que ja no hi ha restriccions i torna a caos en un far de Formentor, és a dir, perquè s'hi acumulen centenars de cotxes i això provoca un caos, caos que varen pretenir evitar a través de la prohibició de passar a partir de la platja fins a Nofaro i posar un bus que cada mitja hora, cada hora, donat servei per arribar a Nofaro. Jo crec que en aquest sentit va anar bé, se va aconseguir l'objectiu. També se va posar en evidència una cosa que ja passava fins aleshores, que n'eren conscients, que hi havia problemes de col·lapse en un mirador, a l'aparcament de la creveta, i serà sens, si no se prenen altres tipus de mesures, i a la platja també, perquè a la platja, sobretot, ho dius que eren un dimecres, que hi anaven més autocars, perquè, com tothom en sap, les excursions turístiques de Mallorca se distribueixen un dia.
Dimecres toca Formentor.
Toca Formentor, un altre dia toca la Calabra, un altre dia toca Vall de Mossa, Idea i Solla, i un dimecres toca Formentor. N'hi ha altres dies, però el dimecres especialment. I un dimecres s'acumula més gent, diguem-ne, que van a Formentor, autocar que van a Formentor, per tant, travessen per un coll de la creveta, van fins a la platja, de vegades no hi ha aparcament, no n'hi sol haver, i això generava també problemes. Bé, però en tot cas l'idea és les conclusions que vàrem arribar a totes les institucions implicades, totes, és a dir, la Guàrdia Civil, el Consell, el Govern i l'autoritat portuària, que havia anat bé la prova, que vàrem detectar, evidentment, altres situacions, a la creveta i a la platja de Formentor, i vàrem apuntar la possibilitat que l'any que ve, però evidentment encara s'han d'estudiar bé i s'ha de decidir entre tots, prendre altres mesures, és a dir, això ja s'ha fet durant 2 mesos, no arriba a 2 mesos,
ampliar-ho
com a mínim a 4 mesos, regular el tema d'autocars que pugen a Formentor, incrementar l'horari d'aquest bus o llançadera, i també estudiar la possibilitat d'incrementar l'horari, perquè és de 10 a 7 o 10 a 6 i mitja, sí. I d'incrementar un poquet l'horari, perquè sigui més eficaç això que volíem, però l'idea és estudiar altres. Se va separar damunt la taula també la possibilitat de fer alguna restricció d'esdomoll de Pollença a certes hores, però bueno, aquest tema no hi ha consens.
I informar també, no?, de les places d'aparcament que se poden trobar un cop arribada a Formentor.
A Formentor hi ha 290 places d'aparcament gros i un centenar a nosaltres d'aparcament que té, de vora el quiosco i de vora l'hotel. Hi ha uns 290, uns 400, no arriba a 400 places d'aparcament. Informant un moll de com està l'aparcament per dissuadir que hi vagin en cotxe, però ja mateix no podran aparcar i que deixin un cotxe en un moll perquè hi ha un aparcament gratuït i per allà fa un bus llançador que és còmode i que realment 1,55 € no és car. Les enquestes que s'han fet en els usuaris ha estat positiva, ha estat bona, i han reclamat un poc més informació sobre aquest tema. És veritat que és el primer any i de vegades malament ens vam esforçar a enviar-ho a tots els hotels, totes les agències de cotxes de lloguer, vam posar lletreros en un moll, molt de lletreros en un moll, a l'autopista també hi havia informació en els lletreros il·luminats, però bé, així tot, hi ha gent que s'ha queixat de que no tenia informació. Un balanç és positiu, han detectat, diguem-ne, que hi ha problemes a altres bandes, que era a la creveta i a la platja, i a la quinta terma portarà l'any que ve.
Solucions. Molt bé, anem a canviar de tema. Jo fa una setmana ja es va signar en l'empresa adjudicatària un contracte per rehabilitar la pescateria. Quan començaran aquestes obres?
En un mes d'octubre, un mes que ve han de començar. Sí, un mes que ve, no te puc dir un dia, perquè això dependrà de moltes coses, però un mes que ve han de començar les obres de la pescateria. És una obra de rehabilitació, tant de la pescateria com de l'edifici que hi ha de vora, que és l'antic quartelillo. És una obra necessària, emblemàtica, que se veurà molt, és a dir, suposo que generarà qualque tipus de molèstia, perquè en definitiva és a plaça, però crec que serà una millora considerable. No s'entenia molt bé que un lloc tan especial com la plaça i és un edifici de propietat municipal sense arreglar. I jo crec que això se rehabilitarà, se tornarà a donar vida a la pescateria i podran també arreglar un edifici. L'antic quartelillo és un edifici que té un cert valor arquitectònic, com han detectat els arquitectes, i allà poden donar usos per la ciutadania. Però jo crec que la principal és que d'una vegada arreglarem, jo crec que pràcticament l'únic bossi de la plaça que queda sense rehabilitar. I això, i pres també, segurament llevarem el quiosco de ara ja ha passat l'estiu, el quiosco de gelats, quan ja sabeu aquest tema ja no tenien autorització, ja no en faran ús, també, com sabeu, ja la vall està en concurs de creadors, evidentment l'Ajuntament llevarà això i rehabilitarem l'entorn del quiosco. No? Això,
en places per aparcar bicicletes...
Sí, això va ser una de les propostes del pressupost participatiu, que hem de posar places de bicicletes aquí i a la plaça d'Usaglàs.
Hi ha qualque altra obra, ara al mes d'octubre comentes que començaran aquestes de la pescateria, altres
sí,
obres
llavors,
que hagin
de començar?
Sí, d'octubre,
no sé si és mitjan octubre, no puc dir ara, realment no sé la data exacta, però al mes d'octubre començaran també una obra absolutament necessària, que seran les obres de reforma d'allà a Sant Vicenç. És de dotació de servei d'aigua de clavellaram, de reforma de les xeres, de l'enllumenat, del cablejat i del trispal, del carrer temporal de Marassà i també de carrer que hi ha a la Molins, i de les escales que comuniquen un i altre. És una obra que ja vàrem adjudicar fa estona, vàrem adjudicar ja en guany mateix, i bueno, vàrem fer una aturada a l'estiu, perquè evidentment no era convenient fer-ho a l'estiu, i ara, mitjan octubre, aquesta és l'idea, començaran les obres, unes obres que jo crec que suposaran una millora considerable d'un nucli que, curiosament, ha millorat molt els establiments hotelers privats, però faltava, jo crec que, una millora de les infraestructures públiques, i ara és el que farem. Serà la primera fase, això.
Això volia dir, se faran fases, no?
Exactament, l'altra fase serà la banda de Can Botana, que diguem, no? I per altra banda també tenim un projecte mig fet des d'un mirador de Cala Barques fins a carrer Avinguda de Cala Clara fins a una carrer temporada, no? Però bueno, una cosa darrere l'altra. Ara començarem amb aquest, que era la primera fase d'aquest projecte de renovar els serveis, ho clavellarà amb l'aigua potable, ceres, asfalt, enllumenar, cablejat de Sant Vicenç, i és la primera fase aquesta.
L'Escola de Música ara fa un any estava encara amb obres, precisament el curs va haver de començar més tard. Aquest any tot està en normalitat, aquesta setmana és l'hora de, la setmana d'escollir horaris.
Sí, les... dilluns 24 comencen les classes.
La setmana aquí ve.
Sí. Hi ha hagut, per la que m'ha contat el director, un increment d'alumnat, Hi ha un increment d'alumnat de l'Escola de Música, símptoma de que l'oferta educativa i musical de l'Escola de Música és bona, els professors fan bona feina i això s'ha traduït en més alumnes. Per desgràcia, hi ha alumnes, hi ha un pla de 30 alumnes en llista d'espera per la dificultat, bàsicament, de poder contractar professors. És a dir, com sabeu, l'administració...
Això us podries explicar, Miquel Àngel, perquè potser hi ha molt de pares que no entenen que no se pugui posar, si hi ha tanta demanda, se puguin posar més professors de les especialitats que estan ara més de moda, més demandades.
Sí, bé, això se deu bàsicament a que tota l'administració des de l'any 2012 té impossibilitat de contratar més personal. Aquests anys han hagut de fer un parell de coses i és contratar empreses privades que donen classe, és a dir, professors privats, professors particulars o professors d'empreses que donen classe per no poder contractar cap professor en altres. Hem incrementat l'horari del professorat, és a dir, tots els professorats llevaven a final de maig i començaven a 1 d'octubre, i nosaltres vam allargar fins a 20 i pico de juny i a mitjan de 8.
Això és l'incorporació dels estudis reglats, no?
Sí, gràcies a això, però al final s'han beneficiat tots, reglats i no reglats, oficials i no oficials. És a dir, hem intentat allargar per donar més bon servei a l'alumnat, més hores de classe, més hores de professorat, és a dir, més professors però a través d'empreses privades, perquè l'Ajuntament no pot contratar nou personal, l'únic que hem pogut fer ha estat allargar una mica l'horari de professorat, i, bueno, i això, i també la millora de les instal·lacions ja se noten molt, és a dir, no només per llevar barreres arquitectòniques, ascensor, rampes, sinó també millorar un parell d'aules.
I ja queda com a l'Escola de Música, diguem, banda i música, ja.
Sí, allà era un centre cultural, de Pollença, va allà concentrar les activitats musicals, vull dir, cultural de Pollença, sales d'actes, reunions, conferències, debats, la biblioteca, l'arxiu, bueno, i això... quan se va inaugurar aquella Llobera, s'està convertit en el Centre Cultural de Pollença. Per què? Perquè, primera, perquè tenen sales, perquè tenen tant a l'estiu com a l'hivern per fer activitat de tot tipus, que han de ser feina a la biblioteca, en el centre cultural. També se va conveniar el Saló Parroquial del Moll, també un moll de Pollença, hem incrementat els equipaments culturals, i l'Escola de Música el que hem fet ha estat destinar sobretot, el Centre Cultural l'han destinat sobretot a l'Escola de Música i banda. És a dir, la banda té una sala gran i dues sales petitones, i l'Escola de Música pràcticament ha ocupat tot l'antic centre cultural. Per molt de motius, primera, perquè hem incrementat molt l'alumnat, el professorat, i en el final més alumnes i més professors implica més aules, i tot això ens ha permès que pràcticament només hi ha l'Escola de Música i la banda de música, i si diguéssim més espai hi poden dedicar l'Escola de Música, i això és així. Però bé, també bona feina de l'equip directiu de l'Escola de Música i del professorat en general.
Bé, ja tenim poc temps, si vols me n'anem a veure què mos demanen els oients. Sí. Abans també te volia comentar que era de la setmana passada, que s'havia acabat un termini per presentar ofertes per explotar diverses instal·lacions desmuntables a la platja del Moll, sí, que són quiosc de llenaire, que aquest any no se va obrir, no se va licitar. Tot això ja se treu, el quiosc de llenaire, l'escola de Vela de Can Quaràs.
Se va adjudicar, sí.
L'amarrament de la gola, centre de massatges i un nou quiosc també davant la plaça Joan Cerdà.
És un quiosc adreçat a associacions o empreses que contratin personal discapacitat. Era una cosa que ja ho vam posar en marxa el primer any, donar-li una component social a l'explotació de les platges. No?
Ara ja s'ha adjudicat, imagina que ja serà per la temporada aquí.
Sí, ja serà per la temporada aquí, sí.
Bé, anem a veure què demanen els oients. Tenim, em sembla que només tenim una pregunta aquesta setmana, perquè és de la setmana anterior. Un oient vol saber si existeix alguna ordenança municipal que prohibeix el nudisme a les platges d'un municipi. Vol saber si se pot banyar, si se pot banyar-se nu, que de fet ha tingut qualque problema quan, a la millor qualque altra persona, quan ho ha fet.
Sí.
A veure si hi ha qualque ordenança que...
La veritat, no ho sé.
No ho sé. La cara que ho ha de posar
no ho sé,
tovall
no ho sé. M'hauria ser dit abans, l'he demanat realment si hi ha qualque normativa general. Hi ha la normativa general que afecta tot l'Estat i les platges en concret, i no sé si hi ha qualque ordenança, la de bon govern, la de convivència, que parla d'aquest tema. No ho sé, ho miraré
per veure
si hi ha qualque ordenança que prohibeixi, que ho reguli, o que pugui de qualque manera fer referència en un nudisme a les platges de Pollença. No ho sé, la veritat.
Idò, la setmana que ve intentarem donar-li resposta a aquest oient. I recordeu, podeu aprofitar la ràdio, 900-53-54-55, podeu enviar correus electrònics a radio@jpollenca.net, que a principi, si la gent ho permet, dilluns que ve tornarem a tenir el bal. Una setmana que tornem a tenir moltes activitats, aquest congrés de Mindfulness i Alzheimer que ens arribarà a partir de divendres, dissabte i diumenge aquí en el club, amb ponents de primera línia.
Sí, també hi ha moltes activitats culturals aquest cap de setmana, que no vos ho perdíeu, precisament en un centre cultural, l'Escola de Música, que té un pati, que també dona per molt. Dimecres també hi ha en els jardins de la parròquia d'Omall també hi ha un acte. Bé, i dia 24, la setmana que ve, dilluns que ve, deu dir que facem començar les classes de l'Escola de Música. És a dir, quasi 300 joves, i no tan joves, que començaran també les classes a l'Escola de Música.
I ara d'aquí uns minuts hem de parlar amb en Carles Pujols també d'aquests tallers de teatre de joves, que hi ha una reunió divendres, també ens comentarà un poquet el que estan preparant ell i en Jaume Xuia. Bona setmana, Miquel Àngel.
Bona setmana a tothom.